La música no solamente es clàssica, moderna, contemporània, popular, lleugera o comercial. La música és senzillament bona o mala, al marge de la seva estètica, el seu gènere o el seu estil.
Microcosmos. Hola, què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, un espai per a la música dels nostres temps. Així com sempre, a la UPV Ràdio, a la 102.5 de la FM, a radio.upv.es també ens podeu seguir, a Spotify, iVoox, YouTube, podeu seguir tota l'actualitat a microcosmos, @microcosmos047, a Facebook, Twitter, Instagram. I, com sempre, agraïm que estigui a la producció a l'altre costat de la peixera a Sari Zorio i als micròfons a Álvaro Pérez. Què tal? Benvingut.
Encantat, un plaer.
La persona que els parla, Mario Torres Mas. I avui tenim un convidat d'excepció. Tenim amb nosaltres el compositor i director Andrés Valero Castells. Què tal, Andrés? Benvingut.
Hola, bona esperada.
Bueno, moltes gràcies per vindre i per atrevir-te a esta aventura microcosmera. Ara, de seguida, desvelarem per què tenim així a Andrés. De fet, està relacionat amb la cita que hem escoltat a l'inici del programa, no? Eixa cita que sonava mentre de fons estava Metallica, no, Álvaro?
Així és. Aquestes paraules les podem trobar al seu llibre, la intertextualitat entre la música clàssica i el rock duro. Uh-huh. I com a Microcosmos ens agrada parlar de bona música, hem pensat que era bona idea convidar a Andrés a aquest programa i preguntar-li. Andrés, com naix la idea d'aquest llibre?
Pues la veritat és que el chairman del llibre va ser el discurs que vaig tindre que redactar per a la investidura d'acadèmic numerari de la música valenciana. Em varen dir, parla sobre el tema que vulguis, que estigui relacionat, que tinga alguna cosa a veure amb música valenciana, i bueno, com que part de les activitats que relata ahir van ser, pues, no sé, des de la banda Mislata fins que dinava cosa també de música valenciana, vaig pensar, i per què no això? Perquè, a més, és un terreny que no està massa explorant, no? Uh-huh. Sobretot des del nostre cantó, no?
Sí, sí, sí.
I vaig redactar el discurs en torn a aquesta temàtica, no?, de la intertextualitat entre música clàssica i rock dur. Què passa? Que ja quan vaig fer el discurs em digueren... Primera, jo a mi no m'agrada llegir quan tinc que parlar en públic. Deia, no, té que estar llegit perquè després això es publica. Jo, vale. Em poso a redactar i quan em dono compte, me cronometre i ja quasi passava d'una hora. No, és que són 20 minuts. I jo, mare meva, total, que vaig tindre que fer un extracte del que havia redactat i per al discurs. Una vegada passada aquell acte, vaig pensar, bueno, és que el que ja ha redactat, si amplia la informació i tal, d'ací pot eixir un llibre, per què no? I em posi en contacte amb Noelia Barros, que és una molt bona amiga meva, que musicòloga gallega, que precisament està a punt de llançar en piles el seu treball derivat del màster, del treball de màster, que va sobre la meva tercera sinfonia, sobre mi. De fet, està fent la tesi doctoral sobre mi. I coneix molt de prop, quasi tot el meu treball, no? I ho dic jo perquè vàrem acordar que podia estar bé plantejar la primera part del llibre com a d'alguna manera, explicar, separar, és dir, tratar un poc de fer entendre la quantitat i la qualitat d'experiències que hi ha, no? Perquè molta gent potser coneix alguna coseta i potser la gent no interessada en la temàtica potser pues, no coneix que s'ha fet tot el que s'ha fet, no? I després pensar en que ella era la persona indicada per a, ja que en el meu cas, com a creador, sóc un exemple d'intertextualitat d'aquests dos mons, pues, i ella que coneix molt bé la meva obra, quedarem que hi hauria un llibre en dos parts, no? Una part en la que parlem de tota aquesta temàtica i una segona part que és més de treball, és un cas, no? Un exemple de cas.
Efectivament.
I ella parla la segona part sobre les meues obres en les que hi ha, en les que es dona aquesta intertextualitat.
I, de fet, jo anava a reservar la pregunta per a més avant, però ja que has comentat el fet de que és un terreny prou inexplorat, a lo millor des del nostre àmbit, en l'àmbit acadèmic, eixa relació, eixa intertextualitat entre el que pot ser les músiques populars, no només la música rock, no? Amb la música clàssica, et faig una pregunta. Per què creus que hi ha, a lo millor, eixa, no sé si diria desconnexió, o pot ser aquesta inexploració cap a aquest àmbit? A lo millor per desconeixement o fins i tot a vegades per qüestions esnovistes de no m'acosta la música rock o la música popular des d'un àmbit acadèmic, pel que puguen dir o el que puguen pensar?
Sí, la veritat és que tal vegada per la segona raó pot ser una raó de més pes. Uh-huh. Però jo crec que és un cas complex que es deu a diverses... No només a una raó, no? Si penses en el jazz... O no sé, on hi ha centres on es pot estudiar, en el Conservatori de Múrcia es pot estudiar flamencologia. En el nostre centre en València es pot estudiar jazz. Uh-huh, si te vas una dècada darrere, això del jazz i això del flamenco d'establaus, això què és per a fer una carrera, no? És a dir, si, aleshores ja n'hi ha llocs en l'ESMUC i n'hi ha altres llocs on la música de rock ja s'estudia també en les aules, no? Uh-huh. I bueno, pues, tot és evolucionar i tot és... I tot és veure la demanda que hi ha també en torn. I no tancar-se els ulls, no posar l'etiqueta de música lleugera, el que tu has citat al principi, la meva frase d'aixa, no? Uh-huh. Posar l'etiqueta i com que això ja està dins d'aixa etiqueta ja no mereix la pena.
No és ni lleugera ni clàssica, ni és o bo o roïn, no, al final. És, si és bona música, dona igual d'on vinga, no?
I això és un mantra que defes sempre. Sí.
És que al final és el millor, també. I a l'exemple, al principi del programa escoltàvem el tema Enter Sandman, no?, de la popular banda Metallica. Álvaro, ens podries contar alguna cosa més sobre aquesta gravació que hem escoltat a l'inici?
Sí, la veritat és que és molt interessant. Andrés, ho comenta al llibre, al 1999 Metallica llança un concert junt a l'Orquestra Sinfònica de San Francisco. Per això escoltàvem aquest riff inicial interpretat també en violins. Aquest concert va tindre molt d'èxit, es van fer arranjaments exclusius i es van estrenar dos peces escrites per a l'ocasió també. I 20 anys després d'aquell concert el tornaren a repetir. I és ahí on trobem aquesta gravació que hem escoltat a l'inici.
Uh-huh. I el que hem escoltat és un tema de rock interpretat per la pròpia banda junta a l'orquestra. A continuació anem a escoltar un fragment d'un concert per a orquestra i banda de rock. Este concert és obra de John Lord, teclista de Deep Purple, que amb aquest concert aconsegueix fusionar dos mons aparentment distints, el rock i el clàssic. Però així, qui més ens pot parlar d'aquest concert és el nostre convidat. Andrés, quina vinculació tens tu amb este concert?
Pues és una peça que jo considero meravellosa. És una gran obra de música, una gran obra d'art, que marca, per a mi marca una diferència molt gran entre altres experiències i esta. Uh-huh. Vull dir que jo, per exemple, d'adolescent, pues m'enteria que els Scorpions havien fet un DVD en l'orquestra de Berlín. Bueno, pues jo, que m'agradava el heavy, i des de molt xicotet estudia clàssica, això ho necessito escoltar, això ho vull tindre jo, tal. El que hem escoltat al principi és Metallica en l'orquestra de San Francisco, o Skis en l'orquestra de Melbourne, no? Fruit, com a exemple d'això, és el que vaig fer jo en Barón Rojo i la banda de Mislato, també, i tal. Bueno, pues totes aquestes experiències no tenen res a veure en el que estem escoltant, de John Lord. Mm. Perquè aquestes experiències és el grup toca bàsicament el mateix que tocaria si no tinguera una orquestra o una banda.
I l'orquestra reforça un poc, no?
Aquesta, alguna introducció, fons harmònic, algun contrapunt, tímbrica, però el grup toca, interpreta el seu tema exactament igual, bàsicament, que si no estiguera l'orquestra. Aleshores, el concert de John Lord no és això, és altra cosa. És una obra realment pensada des del punt de vista de música sinfònica, música concertant, però que els solistes, en lloc de ser un violí, un piano o una trompeta, els solistes és un grup de rock. I és una obra que en l'any 69 va estrenar a la Malcolm Arnold dirigint la Royal Philharmonic en el Royal Albert Hall, uh-huh, en el Deep Purple. Per a que es feu idea de que no té res a veure, en les cançons del rock acompanyades, no? Uh-huh. O sigui, el cantant només, en una obra de quasi una hora de duració, el cantant només participa en un fragment del segon temps. El grup de rock no sona, no comença a tocar fins al minut 7.
O sigui, és una obra eminentment sinfònica, no?
Efectivament, és una obra sinfònica, però solistes són músics de rock. I el que toquen, tant la música quan estan tocant des de rock com quan toca l'orquestra, com quan toquen junts, és una fusió. O sigui, realment és una peça, per això dic que qualitativament marca una diferència grandíssima respecte a les altres experiències, no? La meva vinculació, pues, des de menut, jo era una cosa... com a molt especial, no? El concert de John Lord. Perquè a més John Lord és un compositor, n'hi ha molts músics de rock, jo, és de Barón Rojo, per exemple, que conec i he treballat en ells, que són músics, o són molt bons músics, artistes, però no llitgen solfa, no tenen preparació, diguem, no? En el cas de John Lord té carrera, en estudis...
L'atenció a això, que escoltes el concert i per a l'orquestra està escrit, genial.
De fet, té més música escrita abans d'esta hora, no? El cas és que, quan té el 30 aniversari, la partitura s'havia perdut i se va fer una reconstrucció i millora de la partitura i es va fer una reestrena en la London Symphony en Paul Mann. Uh-huh. I d'ahir es va produir altre DVD i tal. I bueno, això sempre ho he tingut com una cosa molt, molt, molt especial, fins que em vaig enterar que havien publicat una versió de banda.
Ah, amigo.
I, mare meva, això tinc que fer-ho jo al preu que siga. I tingui la sort, perquè això, la versió de banda és de 2012.
Ah, és prou recent.
Sí, sí, i tingui la sort de, en el 2014, poder-la programar en l'Artística de Bunyol, en Esfeos, juntant el grup amb el Sujeto, que són de Bunyol, no? I, bueno, són un grup molt interessant i que, no tots, però que llitgen solfa i que saben i que se pot treballar en ells, i la banda és de les més bones que hi ha, no?
Clar.
I van fer l'estrena en Espanya, en Bunyol. Després, dos anys després, el meu concert d'acomiadament com a director titular de la banda de Coruña va ser precisament en esta obra, i me duguies mal sujeto a tocar allí. O sea, que me queda un poquet l'honor, no?, d'haver sigut jo la primera persona en interpretar aquesta obra en Espanya.
Claro, i probablement per a la gent que ens escolte que a lo millor no estudie música... Cal destacar que una cosa és compondre una peça de rock, que pot ser una obra meravellosa a tots els nivells, però, claro, a l'hora d'enfrontar-se a una orquestra, ja no només una persona que potser no sàpiga solfeig, sinó un músic amb formació musical, a l'hora de treballar en una orquestra, saber tots els instruments on col·locar-los, com escriure per a cada instrument i què és el que sap i què no, no és moco de pavo, no?, que diríem. Ja sí, sí. És altra dimensió, potser, que... pues demostra a lo mejor el que era capaz de hacer John Lord, ¿no? Mm. Y otro caso curioso, dins de la fusión de entre rock y música clásica, son los compositores que han escrito arranjaments influenciados per la música rock, ¿no? Álvaro, contans algún caso, a lo mejor, alguna coseta.
El caso que más me agrada es el de Luciano Berio. El compositor italiano demostra el seu talent escribiendo unos arranjaments per a música de cambra de cançons dels Beatles. Uh-huh. A continuación me agradaría escoltar Michelle, que está muy bien arranjada. Uh-huh. Y es genial.
Doncs anem a escoltarla y comentem. Michelle dels Beatles, que a més al marge de la música pop rock dels Beatles també s'ha convertit també en un estàndard de jazz, perquè al final, clar, qualsevol obra dels Beatles és susceptible d'interpretar-se en qualsevol formació, en qualsevol moment i en qualsevol època, no? Com a compositor clàssic, Andrés, què et sembla això que fa Berio, no?, d'agarrar un tema dels Beatles i dir, vaig a dur-ho al meu terreny, no?, perquè al final és això el que fan, no? Jo agarro el material que a lo mejor pregunte, no dista tant de quan, com a dir compositor clàssic, però entenem que ens referim a compositor, a lo mejor, amb una escola, amb una formació acadèmica, no? Uh-huh. Agarrem un material, siga d'on siga. En este cas l'agarrem del pop, el va fer Berio, no?
Sí, sí.
O sea, és un poc l'excusa, no? Però podria vindre d'on fora aquesta inspiració o aquest punt de partida, no? Què et sembla aquest plantejament?
A mi em pareix un exemple fantàstic perquè poder el pedigrí que dona Luciano Berio fent aquestes coses, però la veritat és que avala més encara i ajuda a obrir fronteres, no? Perquè jo en el llibre em plantejament és, a veure, si tots tenim el clar el que és una cançó heavy, una cançó de rock estàndard, pura i dura, i n'hi han de bones, n'hi han de rollins, val. I tots tenim en ment el que és una gran sinfonia, una cantata, una òpera, el que siga, no? I diu, bueno, quanta diferència. El que passa és que a mi m'interessa molt sempre les fronteres estan totalment difuminades. Uh-huh. Perquè tots tindríem clar la cançoneta,
clar,
de rock, de pur consum, i tindríem clar l'obra profunda de pensament de l'òpera tal. Però comencen a difuminar-se les fronteres, i este seria un exemple, no?, d'una uh-huh. persona que ve del món de creació més important que puguem pensar, com Luciano Berio, i coqueteja en la música lleugera, fent arranjaments, aportant, i me pareix molt interessant que sí, fer això.
Perquè esta obra podria agradar a un fan dels Beatles, a una persona que, de fet, conega Michel, que és una de les obres més conegudes dels Beatles, com quasi totes les obres dels Beatles.
Sí, es coneix.
I des del punt de vista clàssic, no?, també és una obra molt, molt, molt atractiva, no? Però no és l'únic compositor, no?, que ha tirat per ahí.
No és l'únic compositor que s'atreveix amb el rock, i anem a recordar el cas de Tristan Murail, que ja vam parlar al segon programa de la primera temporada.
Sí, que jo ja ni me'n recorde d'aquest programa, crec que estava encara David Leal per ací, no? Va sí. fer el programa sobre música espectral, correcte?
Mario. Yes.
I què ens mostra este programa? Esta obra.
La veritat que tenim un exemple d'obra, d'instrument sol, uh-huh. on tenim un guitarrista, uh-huh. i el compositor aconsella interpretar-la a mode de guitarrista de rock. ¿Vale? Uh-huh. Anem a escoltar un fragment.
De Vampir. Bé, doncs, després d'escoltar este meravellós solo de guitarra, no?, de Vampir, volíem fer-te unes preguntes, Andrés. Primera que tot, que ja realment ens ho estàs desvelant durant tot el programa, quina és aquesta vinculació que tu tens amb el rock, que probablement ve de molt jove, no?
Sí, a veure, jo recordo que és una música que em va atrapar, em va cautivar. Mm-hmm. Jo des de ben menut, tal vegada 8 anys o així, pues, comencia l'estudi del solfeig, la trompeta, el piano, i el món de la música en general, i en particular el de la clàssica, pues, era el meu món. Què passa? Que tal vegada com en la rebeldia d'adolescent, dels amics, no? Per una circumstància o altra, escoltes una cosa, escoltes això de Iron Maiden, escoltes això de Judas Priest, allò, i començar a cautivar-me aquesta música i la força que té aquesta música en el ritme i tal. Uh-huh. I bueno, sempre he sigut un gran aficionat al rock. Al rock d'ample espectre. Passat èpoques de consumir més heavy, no?, més metal, èpoques de rock més clàssic, de fins Elvis Presley, però sempre m'ha agradat el rock, com dic, d'espectre ample, no? Uh-huh. I, bueno, fins i tot de Chovene vaig participar en dos grups de rock.
Ah, sí, això és veritat.
Efectivament.
Que això no va tindre continuïtat.
No.
Va estirar-te per l'acadèmia, no? Sí, va estirar-te per... Sí. Va tirar més l'orquestra, a lo millor.
Hi ha molts factors ahí que m'ajudaren a decidir. I, bueno, pues és una cosa que sempre m'ha acompanyat, no? I en el cas de, com a director, pues, lo de Barón Rojo que comentàvem abans, lo de John Lord i altres experiències, uh-huh. pues a fer que tingui, perquè clar, la meva activitat com a direcció sempre és un poc secundària respecte a la composició, però vull dir-te que en la direcció he fet algunes experiències i en la, bueno, en la composició, pues, a partir d'un moment dic, bueno, i per què no? I per què no puc fer este guinyo o este recurs? I comencé a hibridar, a emplear, a fer cites, a fer homenatges.
Pues, de fet, una d'aixes cites i aixos homenatges que al veure si la gent ho sap detectar, és esta pista que escoltem ara mateix. Bé, doncs, així estem escoltant música bé, d'Andrés Valero, però que hibrida a Nirvana i a el gran Rachmaninoff, no? Efectivament, com va eixir esta... Com vas dir, estos dos materials els podem juntar i pot resultar esta obra.
Pues esta obra, esta hibridació en concret, jo diria que és hasta autobiogràfica. Perquè de vegades s'ha utilitzat... Per exemple, la Mosisena Sinfonia, quan utilitza el Run to the Hills d'Iron Maiden, és perquè conceptualment ho considera adequat. També és una cançó que jo escoltava de jove, no? Però en este cas, clar, és que el preludi en dos tenido menor de Rachmaninoff, jo era una obra que m'encantava. Els anys del meu estudi de carrera de piano, la vaig interpretar moltíssimes vegades i me quedava sempre trasposat, tocant-la, jo era una cosa...
Que és el que sona a l'inici de l'obra, no? Sí, que escolta, sí, això és sí. Pam, pam...
Sí, sí, efectivament. Té molta càrrega sentimental sí. I molta... Bueno, i és que al mateix temps, jo ja havia estudiat el piano, ja havia estudiat la trompeta i tal, me posava el disco de vinilo o el casset o lo que fora, Nirvana.
De Nirvana.
Entonces, clar, va coincidir el 25 aniversari, del 25, quan me fan l'encàrrec del Premi Turbi de la segona vegada que me'l fan, per a peça obligada de piano, bueno, escriu una obra per a piano, val. Me posé a pensar i dic, bueno, el cas és que fa 25 anys de estem celebrant el 25 aniversari del Nevermind, del disco del famós disc de on està aquest tema. És més el Teen Spirit. I, bueno, pegant-li voltes, resulta que 25 anys antes, quan s'ha llançat el disco, jo el tenia, però és que jo el preludi de Rachmaninoff el feia jazz en aquella època. Clar. Total, que pensi que autobiogràficament diuen és que són dos músiques que són part molt important de la meva pròpia vida, no?
I és una manera de d'alguna manera, al marge de que puguen dir compositivament Andrés pot tindre un estil o un altre, ahí sí que estàs deixant un setgell, no? Una manera de dir, és inconfundible que és d'ell perquè està combinant, al millor, dos aspectes de la seva vida molt reconocibles, com és la música de Rachmaninoff i la música de Nirvana, no? O sigui, és una manera, a lo millor, no a través de l'estil de l'escritura, sinó a l'estil del concepte, podria ser.
Sí, sí, pot ser, clar. Igual que, no sé, Luciano Berio, si penses en la sinfonia o penses en les seqüències, o després està ixe Luciano Berio de la retirata de Boccherini, està l'altre Luciano Berio, no? Però quan te diuen que fa so de Beatles i tal, te pot sorprendre, però pues queda com algo identificatiu.
Clar,
no?
Clar, clar.
Jo crec que en el meu cas ja són anys de carrera, ja, ja són més d'un centenar d'obres escrites, i el fet d'haver utilitzat aquests dos mons en més d'una ocasió, pues se converteix en una, tal vegada, una senya d'identitat.
I m'agradaria preguntar-te, Andrés, tu que has estat treballant en molts projectes amb músic de rock o has inclòs música rock a les teves peces, quina és la diferència entre treballar en músics clàssics i músics de rock que, com bé comentaves abans, no coneixen aquest llenguatge musical que s'es estudia al conservatori?
Que parlem, en el cas de Barón Rojo, no? Quan vareu fer aquesta mixtura de banda sinfònica i grup de rock.
2008, no? Un projecte absolutament pioner, perquè en Espanya no s'havia fet ni en orquestes i menys en bandes.
Clar.
I a l'estranger s'havia fet en orquestes, però en bandes tampoc. O sigui, jo realment va ser pioner, no? Vaig correr molts riscos en aquell projecte, perquè no us podeu imaginar...
Riscos logístics o riscos també...
Artístics i de tot tipus. O sigui, allò era... al final era un muntatge que ens havia involucrat a moltes persones i molt costós i tal. I, bueno, tu saps el que és el... Jo sempre dic, em faig un curs de direcció, i sempre dic a la gent, si no deixes de disfrutar, vés-te'n a casa, no, això no és per a tu, no? Bueno, jo aquest dia, jo sol que aixiria a disfrutar, sobretot perquè me trobes segur del que vaig a fer. I aquest dia, quan comença el concert, vaig creuar els dits i vaig dir, així, o així m'ombros, o això va ser l'embolat pitjor de la història, perquè s'assatxar molt poquet. Ells són uns músics increïbles, tu, Armando de Castro tocant la guitarra, bueno, els quatre que tocaran allí, no? Que no són els Barón Rojo original, però són músics que tenen una destresa, diguem, instrumental, i després composen també els temes i tal, que són grans artistes. Però, clar, tu imagina't, el primer assaig, quan se cola uno, m'entra uno mal, pare, a ver, por favor, piensa que en el tercer pulso el compás tal, se me queda mirant encara, pulso de què està... Clar. Ells no llitgen solfa, no llitgen una partitura, no? I això era una dificultat afegida, bueno, i en els assajos i tal, farem alguna rectificació que altra, i jo no s'apuntava res, un dels guitarristes, però t'acordaràs que ahir, jo te daré l'entrada, però tu t'acordes que ahir hi ha estos compases que tal? Sí, tu tranquilo. I a veure esta gent, o sigui, jo en la vida m'ha trobat tan insegur en la primera anacruça de dir a veure què va passar.
Clar.
Sí. I va ser meravellós, perquè allò, van disfrutar moltíssim, la Sony va produir un DVD en un doble CD en un estuche de lujo, de luxe, i va estar molt bé, però la veritat és que quan comença el concert podia haver passat tot el contrari, no?
Clar.
I la meva experiència, no tots són així, sí que n'hi ha músics que estan més formats i tal, la meva experiència és que, a veure, pues, t'adaptes, igual que quan vaig dirigir fa molts anys el grup Altai, en Altai n'hi ha gent que sap molta música i també n'hi ha gent que no, o el Pep Botifarra, quan te l'he dirigit, o sigui, a vegades treballes en un músic que no és perquè siguin de rock, sinó quan una persona no ve del circuit conservatori, educació musical escolàstica i formació normal i tal, bueno, pues imagina si haguéssim que dirigir a Paco de Lucía, no?
Clar. Yeah. Igual nosaltres també, des de xicotets, estar en aquest ambient, estem més acostumats a anar a un projecte, siga el que siga, en el moment en què veiem una persona en la tarima, diguem, siga qui siga, que sigui, si n'hi ha cor, orquestra, banda, ballarins, és aquesta persona la que va marcar l'entrada, l'eixida i el que va tancar. A lo millor ja com a de sèrie ho tenim molt interioritzat, però clar, si ve una persona de fora o també amb un funcionament habitual, que és més, a lo millor, no improvisat, sinó que a lo millor van solventant sobre la marxa en el directe, perquè cada directe serà diferent, no? És normal que a lo millor diuen, ostres, ara he d'estar pendent d'ací del compàs, aquells... Ha de ser interessant, la veritat.
Sí.
Que, de fet, una pregunta que teníem és quin consell donaries a tots els músics de tradició clàssica o de formació clàssica que a lo millor... Quina ensenyança del rock i de la música popular creus que hauríem d'adoptar o seria bo que incorporarem de quan en quan a la nostra forma de ser més clàssica o més tradicionalista? A lo millor trobaries ahí alguna cosa.
A mi les etiquetes no m'han agradat mai massa. I jo el que crec és que n'hi ha que tindre una ment oberta i que tot el món escolte de tot.
Clar.
I a partir d'ahí trobaràs coses on, en el món més insospitat que penses, trobaràs algo que te cautive i trobaràs una nova cosa que no coneixis i t'agrade. I els músics de rock es diria, escolteu clàssica i escolteu contemporània i escolteu a Paco de Lucía, escolteu flamenc, però no escolteu clàssica perquè això doni com a prestigi al músic de rock o que t'eixaran la clàssica, sinó perquè realment poden trobar coses que els apassionen.
Clar.
I als músics clàssics es diria, a veure, no penseu que la música de rock, la música, és tota barata i és tota de consum i és tota tal, perquè n'hi ha verdaderes obres mestres i n'hi ha moltes fusions, com el llibre Replega, i bueno, pues no tingueu prejudicis, no?
Exacte.
Això seria el missatge. Fora el prejudicis.
Doncs a mi aquest missatge, pareix que estigui calculat. Acomiadem el programa. Convidam-vos a que compreu, que llegiu el llibre La intertextualitat entre la música clàssica i el rock duro, d'Andrés Valero Castells. Segur que és una lectura molt interessant per a tots, sigueu músics o no sigueu músics, al cap i a la fi estem parlant de música. Gràcies, Andrés, per acompanyar-nos. Esperem que siga la primera de moltes. Álvaro, com sempre, moltes gràcies per estar ahí i guiar-nos en este camí.
Sempre sí.
A Sari Zorio per aguantar-nos i s'acomiadem amb una última pista, una obra de també d'Andrés Valero, Brass and Roses, que segur que vos sonarà i que escoltareu similar. Gràcies per estar ahí i bona música. Adeu. We'll be right back.